Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí amb en Miquel 40.
Fa unes setmanes vam parlar de la implantació de grans superfícies comercials i del que sembla un excés d'aquests equipaments en pobles o ciutats de l'Empordà. Vam posar d'exemples d'aquesta praxi el nou Lidl de Palafrugell o la concentració de supermercats a la zona de l'Aigüeta de la Bisbal. I ho vam posar d'exemple no només pel fet que apareguessin totes aquestes grans superfícies, sinó que es fes directament per part de l'Ajuntament, sota un mandat democràtic, que és el que els dona les urnes o la forma de govern que tenen, però sense el consens veïnal. Doncs bé, ahir a la tarda vàrem explicar, i a més s'ha convertit en la notícia més comentada al nostre portal de notícies, que els veïns del veïnat de Llofriu, que pertany a Palafrugell, han negat la instal·lació d'una benzinera. No és, òbviament, una gran superfície com amb la que ens referíem, però sí que és una infraestructura d'aquestes que quan s'instal·la, doncs, normalment genera algun tipus de comentari. Doncs bé, els veïns de Llofriu, reunits i consultats per l'Ajuntament, aquí l'Ajuntament de Palafrugell s'ha de reconèixer l'atribució o el mèrit de fer aquesta consulta popular, van decidir en una votació que finalment no acceptaven la instal·lació d'aquesta benzinera, que contemplava, a més, espais d'aparcament, zones d'aparcament per camions, túnel de rentat i una superfície, un espai de superfície comercial. Per tant, caldrà veure, perquè això sí, aquesta votació no era vinculant, caldrà veure com evoluciona aquesta qüestió, però, vaja, donem per fet que si la majoria de veïns de Llofriu van apostar per la negativa a aquesta instal·lació, tot fa pensar que l'Ajuntament mateix serà qui també negarà de manera ja oficial i definitiva que s'instal·li una nova benzinera al terme municipal de Palafrugell, que, recordem, tal i com deien alguns veïns i ens comentaven, ja hi ha una benzinera a molt pocs quilòmetres. Doncs bé, aplaudim que es consulti a la gent sobre qüestions que afecten a la seva vida diària i, per tant, ens felicitem que quan els veïns diuen una cosa, els ajuntaments l'acabin complint. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio, Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí fem un repàs a la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui ens espera un dia amb predomini de l'ambient assolellat i unes temperatures agradables entre 5 i 20 graus. Serà a partir de la tarda que començarà a aparèixer nuvolositat d'oest cap a est i no descartem algun ruixat. Dijous, un dia amb més nuvolositat i divendres esperem de nou algun ruixat de tarda.
Doncs bé, més que temperatures agradables, gairebé temperatures de primavera. 20 graus positius de temperatura màxima que ens arriben a casa nostra. Veurem també com evoluciona aquestes pluges que anuncia el nostre home del temps particular. Les 8 i 3, Toni Celles, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem als titulars de la jornada.
L'entitat Sostre Cívic i l'Ajuntament de Calonja impulsen un projecte d'habitatge cooperatiu al municipi. La promoció comptarà amb 14 pisos destinats als joves menors de 35 anys i empadronats al poble.
Llofriu rebutja la gasolinera. Els veïns han dit no al projecte d'una gasolinera al poble, prop de la rotonda de la C66. En la votació van participar 80 persones, 57 van votar en contra i 23 a favor. L'Ajuntament de Palafrugell prendrà una decisió aquest dijous.
Les arrels d'arbres dificulten les obres al passeig Rius i Taulet de Sant Feliu de Guíxols. El seu creixement posa en risc l'estabilitat del mur, de les línies i dels conductes de serveis. L'Ajuntament estudia trasplantar els arbres a altres espais del municipi.
Palamós fa treballs de manteniment i millora de la sala gran a l'edifici de l'Ajuntament. Les tasques han comportat el trasllat provisional del quadre de grans dimensions La República dels Pescadors, de Josep Maria Cert.
Begú embellirà dos giratoris amb productes agraris tradicionals. S'hi plantaran ceps complementats amb murs de pedra seca a moda de feixes agrícoles. Al d'Aigua Blava i Fornells s'afegiran quatre alzines sureres.
Palau-sator invertirà uns 130.000 euros en millorar el camí d'accés al poble. El projecte preveu ampliar la calçada en els marges i crear una xarxa de drenatge superficial.
Són les 8 del matí i 5 minuts. Avui entrevistarem en Jordi Molina, que és un expert en Ricard Viladesau, ara que se celebra el centenari del seu naixement, del príncep de la tenora, que li deien. També tindrem amb nosaltres un dels impulsors del nou festival Coordenades, que portarà La Pegatina i Macaco a la Bisbal. Serà d'aquí no res, al llarg d'aquest programa que ara comença. 8 i 5, bon dia, benvinguts. I saludem, per començar, tema d'obertura, en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Els veïns de Llofriu han dit no a instal·lar una gasolinera al poble. L'Ajuntament de Palafrugell ha fet públics els resultats de l'enquesta a la que es van sotmetre els veïns del municipi. En total hi van participar 80 persones, amb un resultat de 57 vots en contra i 27 vots a favor, David.
El projecte de la gasolinera Llofriu se situava a la C66, a l'alçada de la nova rotonda, i comptava amb un bar i una botiga. El govern, des de l'any passat, va desestimar totes les propostes presentades per l'empresa. Ara, però, havia rebut una proposta renovada per part del promotor que rebaixaria la dimensió dels esquemes inicials. Ho explicava l'alcalde Josep Piferrer a Ràdio Capital.
I ells havien presentat un projecte, un macroprojecte era, i que se'ls va dir que no, i llavors quan nosaltres estàvem governant varen presentar un projecte nou, molt més reduït, no? I que és el que es va portar a l'urbanisme de Girona, i l'Urbanisme de Girona li va donar el permís per poder-se fer.
El govern de Palafrugell prendrà la decisió definitiva aquest dijous, tenint en compte els resultats. L'Ajuntament assegura en un comunicat que els resultats serviran d'element de ponderació dins la valoració que farà aquesta mateixa setmana l'equip de govern. Des del consistori es feliciten per aquest procés participatiu que alhora ha permès extreure altres peticions, com per exemple la falta d'aparcament en el nucli de Llofriu.
Doncs, com dèiem al principi, aplaudim la iniciativa de consultar els veïns sobre coses que els afecten el dia a dia. I parlant de veïns, una de les veïnes de Llofriu, en aquest cas, és la nostra col·laboradora Rosa Regàs, a la que li vam demanar ahir a mitja tarda un comentari, diguem-ne, d'urgència, just quan vam saber aquest resultat d'aquesta votació. La Rosa Regàs, agafeu cadira, perquè ha fet un comentari extens sobre com ha anat tot aquest procés.
Llofriu és un llogaret del Baix Empordà, també se li diu veïnat, barri i oficialment agregat al municipi de Palafrugell. Té 6,6 quilòmetres quadrats i uns 220 habitants. La setmana passada els veïns vàrem rebre una notificació de l'Associació de Veïns i Amics comunicant-nos que el dissabte 10 de març hi hauria una reunió a les antigues escoles de Llofriu, avui centre cívic, perquè l'alcalde, el de Palafrugell, volia conèixer la nostra opinió sobre un projecte que li havien presentat de construir una benzinera a la carretera C66, banda nord, en un terreny que va des de la nova rotonda fins a les primeres cases del barri de la Barceloneta de Llofriu. A la reunió que efectivament l'Ajuntament va convocar a les 10 del matí, el local era ple. L'alcalde d'Esquerra Republicana de Catalunya, que venia acompanyat de Jaume Paalí Agustí, regidor d'Urbanisme, va començar dient que se'ns explicaria el projecte. En acabar podríem fer preguntes i al final votaríem si estàvem d'acord o no, però el resultat no seria vinculant. Això va provocar sorpresa i una mica d'impaciència, seguit d'intervencions confoses i potser una mica malhumorades. I llavors l'alcalde va cridar un tècnic que va intentar tranquil·litzar la gent explicant el projecte. Ens en van donar una còpia del que s'exhibia a la paret, però hi havia poc per explicar. Construcció arran de carretera de la benzinera, amb un espai per camions i cotxes, mànegues de subministrament, túnels de rentat i tota mena d'estris necessaris pel funcionament, i al vell mig de l'espai un altre espai per bar i botiga on hi hauria comoditats pels clients. El tècnic va afegir que la construcció era discreta i no molestaria el paisatge, i que si bé a la part del darrere del terreny no hi havia camí, i a més va dir, tot i ser un terreny no urbanitzable Hi ha una llei o una norma, no recordo, que permet autoritzar-hi la construcció d'una benzinera sempre, com és el cas, que es guardi la distància amb la carretera que exigeix la llei. Pel que fa al soroll, va assegurar que no n'hi hauria, que estava tot estudiat i revisat i previst. Però no va dir res de l'interès que l'Ajuntament tenia en el projecte i després tot es va acabar, poca cosa més. Informacions i tafaneries en veu baixa corrien entre el públic sobre els 30.566,20 metres quadrats que té el terreny, com deia el document, que la propietat era el senyor Resclosa o potser era de la seva dona, la senyora Argelina Coll, propietària també de Vícola Maria, que l'edifici del bar i la botiga ocupava 122,47 metres quadrats, els mateixos que la rotonda, la nova, o que una benzinera al mig del poble era un desastre. I tot això es repetien esbarats els uns als altres. L'alcalde, que no li era fàcil mantenir l'ordre, va iniciar el torn de preguntes i la gent, ja animada, s'hi va volcar sense fer cas de les veus que remugaven desenterrant notícies ja oblidades. Les preguntes eren: és necessària una benzinera quan a pocs quilòmetres n'hi ha que funcionen bé i una mica més lluny d'altres tancades per falta de clients? Quan i com sabrem el resultat de la votació? Com és possible que hi hagi gent empadronada o que paga l'IBI a Llofriu que no hagi rebut la convocatòria i en canvi d'altres que ni estan empadronats ni paguen l'IBI a Llofriu l'hagin rebuda? I com diuen la votació no serveix per res, per què aquesta consulta? Quina garantia hi ha del resultat si el recompte de vots no és públic ni sabem qui el fa? Si l'alcalde vol saber la nostra opinió, no tenim dret nosaltres a conèixer la seva? Què ha portat a l'Ajuntament a treballar tant en un projecte si encara no ha pres la decisió de tirar-lo endavant? Malgrat les veus que no paraven, l'alcalde va procurar respondre a tothom i va explicar que ell no tenia opinió personal perquè la seva depenia del càrrec i el seu càrrec li demanava tenir en compte l'opinió dels veïns i que per això ens havia convocat. Llavors, un veí de tota la vida es va aixecar per recordar-li que la reunió no era una iniciativa ni un favor de l'Ajuntament, sinó que havia sigut l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu la que l'havia sol·licitat. Ara votareu, va dir l'alcalde com si res, i el dilluns dia 12 sabreu el resultat que publicarem a la pàgina web de l'Ajuntament. Ja sabeu que no serà vinculant, va repetir. Un altre veí també de tota la vida, depositari d'hauria ser de la memòria del poble, va dir llavors que aquesta mateixa iniciativa amb un projecte més gran ja s'havia desestimat quan el govern socialista i en el seu nom l'alcalde Juli Fernández havia donat personalment el no a la propietat. Per què s'ha posat en marxa una altra vegada? Va preguntar algú encara. Va ser l'última pregunta abans que la gent s'aixequés per anar a votar i quan tot es va acabar, els de l'Ajuntament, carregats amb les urnes, se'n van anar a fer el recompte i nosaltres cap a casa a esperar el resultat, però tots amb la convicció que la gent de Llofriu havia dit no a la benzinera. Avui dilluns hem conegut el resultat, 23 vots a favor i 57 en contra. Ara només falta saber com s'acabarà el negoci de la benzinera.
Comentari extens aquest d'avui de la Rosa Regassa explicant tot aquest procés, com ha anat, explicant-ho des de dins, com aquell qui diu.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Un minut i un quart de nou, desengreixem una mica i de seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Gerard Tescaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La L'entitat Sostre Cívic i l'Ajuntament de Calonja han impulsat un projecte d'habitatge cooperatiu a Calonja. La promoció comptarà amb 14 pisos destinats a joves del municipi del Baix Empordà. Gerard.
L'edifici l'adquirirà la cooperativa Sostre Cívic per un import de 800.000 euros a l'entitat bancària propietària. L'Ajuntament, però, participarà amb una aportació de 300.000 euros donant dret al consistori a l'ús de dos pisos. Aquest projecte d'habitatge cooperatiu a Calonja s'adreça a joves menors de 35 anys només empadronats al poble. Per poder obtenir socis, l'Ajuntament i l'entitat han organitzat diferents xerrades informatives fins al proper dia 4 d'abril. Durant la roda de premsa, David Guàrdia, president de Sostre Cívic, ha explicat quins són els beneficis d'aquest projecte.
És un projecte molt singular perquè es fa una adquisició d'un patrimoni en desús, un patrimoni vandalitzat i que actualment doncs, està això, en una situació d'edifici fantasma, fruit doncs, del context de crisi immobiliària, i que el que fem és recuperar-lo justament doncs, per posar-lo a disposició de joves i de ciutadania de Calonja amb un model cooperatiu.
Des del govern de Calonja, el projecte s'ha rebut amb un gran interès. Segons ha explicat el regidor d'Habitatge, Arturo Prades, aquesta proposta servirà per evitar que els joves marxin del poble.
De posar a disposició de la gent jove vivent d'assequible al nostre municipi per tallar una miqueta ara aquestes tendències negatives de fugida de gent menor de 35 anys del nostre municipi perquè no tenen accés a la vivenda assequible o perquè no tenen una feina estable.
Aquest projecte d'habitatge cooperatiu a Calonja servirà per evitar l'ús especulatiu dels pisos. Aquells joves que participin en el projecte passaran a formar part de la cooperativa. Els joves interessats en el projecte hauran de fer una aportació inicial de gairebé 15.000 euros. Després, però, hauran de pagar un lloguer mensual d'uns 300 euros que es reduiran a la meitat d'aquí uns anys. Aquest projecte d'habitatge cooperatiu a Calonja és una experiència pionera a les comarques gironines, com també a Catalunya, ja que està destinat a menors de 35 anys.
Gràcies, Gerard. És un quart i un minut de 9 del matí. I saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb en Dani us expliquem que Ciutadans ha denunciat que un inscrit seu de Torroella de Montgrí ha rebut pintades a la façana de casa. Ho han criticat a través d'un comunicat on expliquen que han trobat que li han pintat llaços grocs i l'expressió pim-pam-pum, Dani.
Segons el Partit Taronja, es tracta del segon atac d'aquestes característiques que rep després que el 22 de febrer li van pintar llaços grocs amb esprai a la façana, a la porta del garatge i a la porta d'entrada del seu domicili. L'home ha denunciat els dos casos a la policia. Per la seva banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha donat suport a l'inscrit i ha dit a través de Twitter els ha dit als totalitaris que ho heu fet, ha dit: us hem guanyat a les urnes i no ens fareu callar mai, literalment.
I Calonja busca un gestor d'art per les exposicions del castell i un gestor musical per consolidar la cantada de veneres i boleros que se celebra a l'estiu. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem conèixer una mica més de detalls sobre aquesta notícia.
L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni ha impulsat una oferta pública mitjançant concurs públic per contractar un gestor d'art que s'ocupi de les exposicions del castell de Calonja i també un gestor musical que coordini la cantada de veneres, un esdeveniment que el consistori vol seguir consolidant com a referència d'actes culturals durant la campanya d'estiu. Pel que fa al primer cas, es tractaria d'un contracte que tindria una durada de 4 anys i el pressupost que s'hi destinaria seria d'uns 100.000 euros. Les persones que vulguin formalitzar la seva candidatura a aquesta plaça ho hauran de fer abans del 22 de març. El consistori ho impulsa en el marc de museïtzació del castell de Calonja i entén que cal aquesta nova figura de coordinació de les subhastes i exposicions artístiques perquè no disposa dels elements suficientment necessaris per fer totes les tasques amb el personal disponible. Així doncs, la principal causa és la manca de mitjans humans especialitzats. Sobre el gestor musical, el contracte també s'allargaria fins als 4 anys, però en aquest cas s'invertirien uns 90.000 euros. El termini per presentar-se és el mateix, fins al 22 de març. L'objectiu de l'executiu és seguir promocionant la cantada de veneres i boleros estiuenca, i és per això que creuen que cal una persona especialitzada que dinamitzi l'esdeveniment i s'ocupi d'una major difusió pública.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquest any es commemora el centenari del naixement del músic i compositor Ricard Viladesau i Caner, un dels millors instrumentistes de tenora de tots els temps, David Perrenyó.
Sí, en el marc d'aquesta commemoració, el Museu de la Mediterrània de Torroella ha organitzat l'exposició Viladesau al Príncep de la Tenora, que podrà visitar-se fins l'1 de maig.
I per conèixer una mica més el paper i la rellevància d'en Ricard Viladesau, saludem, tenim amb nosaltres en Jordi Molina, que és intèrpret de tenora i compositor de sardanes. Senyor Molina, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Molina, d'entrada, Ricard Viladesau és un nom que qui més qui menys en sona i el coneixem, però quina és la rellevància real que té en Viladesau?
Doncs jo m'atreviria a dir que segurament és un, o potser el personatge, el músic més influent en la música de poble de la segona meitat del segle XX, seguríssim. Ell neix el 18 a Calonge i va ser un, com a instrumentista, com molt bé heu dit, un dels més grans de la història com a tenorista. Abans, segurament hi ha un abans i un després en la interpretació de la tenora des de l'aparició d'aquesta figura. I a més com a compositor, doncs també té una grandíssima importància. Un compositor que en la seva època guanya tots els premis que existeixen i que a més avui en dia és el compositor d'aquella època que més ha transcendit. Encara avui en dia quasi bé la majoria de ballades i audicions que es fan pels pobles i les festes majors s'interpreta música d'en Viladesau. És un fet evident que si s'interpreta avui en dia és perquè agrada encara al públic, té una gran admiració popular i a més també als músics que els hi ha d'interpretar. O sigui, ajunta en aquest sentit les dos vessants, no? Agrada tocar els músics i a més agrada als balladors que s'interpretin, que això és molt difícil d'aconseguir.
Vostè deia fa un moment, hi ha un abans i un després de la figura de Ricard Viladesau. Com es tradueix això? Com els que no hi entenem, com podem notar aquest abans i aquest després?
Sí, doncs segurament, bueno, ell, per exemple, en quant a l'instrument en si, doncs va fer una sèrie de modificacions, ell va començar a interpretar aquell instrument de manera diferent, va trobar una sèrie d'innovacions en l'instrument que fins ara no s'havien descobert. Després va donar classe a tota una generació, va ser el mestre de tota la generació de músics que avui en dia estan a les cobles. Jo mateix doncs vaig ser alumne seu, la majoria de solistes i intèrprets de tenora van passar per les seves mans i el seu llegat encara continua en aquest sentit. I després també com a compositor va escriure moltíssimes obres per a tenora solista que avui en dia són molt importants en el repertori d'aquest instrument, no? O sigui, la petja que ell va deixar amb la tenora, tant com a instrumentista com a compositor i també com a mestre de la majoria de tenoristes que avui en dia estan a les cobles, doncs fa que sigui un personatge encara molt, molt contemporani, encara que faci anys que ens hagi deixat.
Escolti, i per què diu vostè que és molt difícil que una sardana sigui agradable de tocar pel músic i al mateix temps agradable de ballar?
És complicat perquè normalment en les sardanes, doncs, avui en dia les sardanes que agraden als balladors són sardanes més aviat, bueno, pues que tenen un aire molt ballador, però a vegades no conjuguen que tinguin una qualitat musical important. Això es pot extrapolar a la música comercial avui en dia, com per exemple, no? Evidentment, hi han coses que són molt populars, que surten molt a la televisió, però...
Deixi'm fer la comparativa, senyor Molina. La sardana, diguem-ne, més ballable seria a la sardana el que el reggaeton a la música pop, per entendre'ns.
Ah, exactament. Sí. Vale. Llavors, clar, són coses molt populars que a la gent els agrada ballar, però que moltes vegades el músic se sent com obligat a interpretar-la perquè està de moda o perquè són els gustos que imperen en aquell moment, no? I això és complicat, tu has de fer una concessió, dir, bueno, vull que em tornin a contractar, vull que la gent estigui contenta i que d'això, llavors fas una sèrie de concessions musicals i moltes vegades no coincideix els gustos musicals amb el gust popular, no?
M'està deixant astorat amb això, eh?
Sí, però això passa molt sovint en tots els sectors de la música avui
en
dia.
Sí, el que passa que probablement no, per desconeixement absolut, jo no era conscient que hi haguessin sardanes
diguéssim, que fossin greatest hits, i d'altres sí, que no ho siguin tant, vaja.
Sí, sí, és així. I ja no tant greatest hits, sinó també un estil de sardana balladona, no? Quan tu saps que, mira, poso aquesta sardana musicalment, jo sé que la gent s'ho passarà molt bé i li agradarà molt i ballaran i estaran molt contents, això està claríssim que es fa. I per això deia que en Viladasau és d'aquests pocs músics compositors que, en certa manera, la gent s'ho passa bé ballant, disfruta ballant, és una sardana balladora, però l'intèrpret, en aquell moment, quan l'està interpretant, evidentment, doncs també s'ho està passant bé, perquè hi ha sota una música, hi ha una qualitat, i saps que si tens una sardana d'elles, doncs, vale, serà balladora, però a més jo m'ho passarà bé com a intèrpret. I això és complicat, eh? Vull dir, no passa sovint. A vegades les coses de molta qualitat musical no acaben de coincidir amb el gust del públic, o que sigui una sardana balladora. I ell, per això et deia que és un compositor molt contemporani, perquè una d'aquestes dues coses. Ell havia guanyat tots els premis de composició musical possibles en el món de la sardana, que normalment s'associa a sardanes de gran qualitat musical, però que només agrada un jurat. Però, per altra banda, era un dels compositors més populars i que encara avui en dia, com t'explicava, són plenament vigents.
Uh-huh. Vostè ha dit que va ser alumne seu. Com era en Viladasau de tracte?
Home, en Viladasau era un personatge, era molt conversador, afable, el que passa és que també era molt dur. Ell era una persona molt exigent en si mateix, no acabava mai d'estar content amb el que... Has de comptar que ell va néixer l'any 18 a Calonge i que quan tenia 18 anys va anar a la guerra, i després quan va acabar la guerra, vull dir que no va tenir una formació acadèmica estàndard, vull dir, va ser una persona que es va formar molt ell, tant en la faceta d'intèrpret com en la faceta de compositor. Per tant, no tenia una formació acadèmica estàndard, i a l'hora de donar classes també era així. Era una persona molt exigent, no tenia un mètode d'ensenyament massa arreglat, però el que sí feia era tocar, t'explicava les coses tocant, no? Llavors tu per mimetisme intentaves, però molt exigent, no ho trobava mai yeah. que ho fessis bé, però no per res en concret contra tu, sinó perquè ell tampoc estava del tot satisfet. Jo recordo que ostres, m'explicava, me posava a gravar enregistraments seus, mira, veus això que hem estudiat, veus? Però ell sempre deia, bueno, ara ho faria diferent, ara no ho faria així. I jo crec que ara a ell mateix, vull dir que imagina't en els altres, no? Era molt exigent, molt exigent.
Un cul de mala cinto. Escolti, vostè ha comissariat aquesta exposició que es pot veure a Torroella.
Sí.
Facin 5 cèntims de què ens trobarem si l'anem a veure, i com s'explica a través d'una exposició la vida d'en Viladasau.
Sí, mira, l'origen és que el Museu del Mediterrani produeix una exposició cada any, i com que el museu té l'arxiu musical cedit per l'Ajuntament de Calonge des de fa uns anys, i hi ha un centre de documentació important, es va considerar que estaria bé fer aquest any la producció d'aquesta exposició. Per tant, el que tenim aquí és, teníem molt material musical, manuscrit, molt material de fotografia, de diaris també, perquè va ser un home que en aquella època, doncs, sortia molt als mitjans de comunicació, també va fer boleros que cantaven cantants famosos, vull dir que va ser tenia una rellevància pública important. A més, de l'arxiu familiar hem aconseguit alguns objectes, els seus primers instruments, del Museu d'Història de Girona, la seva tenora, que ell la va cedir una vegada, doncs, tenia escrit que la cediria al museu una vegada ell ja no hi fos, i tot això hem vestit una exposició bastant important, crec jo, sobre aquests tres eixos importants del músic, que és l'instrumentista com a tenorista, citant la importància que ell ha tingut, el compositor i la transcendència actual amb les seves vessants de maneres, també, que va ser compositor de maneres, compositor de boleros, compositor de sardanes, i després a la tercera part de la exposició, que l'hem titulat El Divo, perquè era un personatge molt empordanès, molt especial, amb un caràcter molt especial, que a més tenia, en Pau Casals el va anomenar el príncep de la tenora, va tenir molts, estava aquí Llafranc, va tenir molts contactes amb la jet set d'aquella època, era un personatge molt admirat a nivell popular, i això tenia el seu reflexe amb homenatges, premis que va guanyar, la seva sortia molt al diari, qualsevol de les coses que ell feia tenia molt ressò mediàtic. També estem parlant d'una època que el món de la sardana tenia en els diaris una, implantació bastant més important que la que té ara, sí. I era un personatge del que se parlava molt i personatge, un músic molt, en aquest sentit, molt, molt mediàtic.
Sí, sí, home, molt significatiu que aquesta part de l'exposició es digui el Dibu.
Sí, exacte, perquè una mica, no en el sentit pejoratiu, sinó una mica això que t'explicava, no? El seu caràcter molt especial, tenia unes sortides molt divertides. Ell sempre explicava que, per exemple, que ell era el millor tenorista i ho anava dient constantment, coses que a vegades surten de dir, ostres, lo correcte o no lo correcte. Ell no tenia cap mania en dir-ho. Sí, sí, jo com a compositor ja ho faig bé, però com a tenor sóc el millor. O sigui que ell vull dir, és un símptoma d'un caràcter especial.
Jo, pel que explica vostè, em fa l'efecte que ens podem fer una idea de quin caràcter tenia en Viladesau, sí, i ja li dic ara que me l'estic imaginant una mica inaguantable, eh?
Era, home, força especial, era, en aquest sentit era bastant especial, eh? Mm-hmm. Tot i que no era... Era un home molt bo, eh? Vull dir, era, tenia aquestes coses, aquestes sortides així de tot, que nosaltres, els mateixos alumnes seus, ens ho agafàvem, ens donava per riure, no t'enfadaves, no? Però, ja. però era una manera de fer que ell va portar fins al límit en tots els àmbits de la seva vida, eh? Però sempre des de l'admiració nostra. Era un personatge molt especial, que va tenir una vida molt plena, que va arribar a llocs en el món de la música incomparables, sobretot tenint això, tenint en compte el lloc on va néixer, l'època que va viure, i tot i això va aconseguir arribar a unes cites que de molt difícil superació.
Senyor Molina, ha dit fa un moment, en aquella època la sardana tenia molta presència als diaris. Quin és l'estat de salut actual de la sardana com a gènere de música popular?
Pues bé, ostres, clar, és una cosa que es comenta molt, això, sempre em pregunten, ostres, s'acabarà, això no s'acabarà. Home, a veure, el que és clar és que hi ha dues línies molt diferenciades. Una és la part més folclòrica, que és la part dels sardanistes, de les festes, que això és evident que hi ha molt menys reclam que no fa anys, no? Si tu vas a les ballades avui en dia, a les festes majors, doncs la gent que balla són pocs, més aviat són gent gran, i és una cosa que com a espectador tu vas veient que sembla que va minvant, no? Sembla que va minvant i no sé ben bé, és una cosa que a poc a poc cada vegada hi ha menys públic, això és un fet evident. Per altra banda, també hi ha la contradicció de que un cap de setmana a Catalunya hi ha infinits contactes d'aquest sentit, vull dir que va minvant però encara està molt viva. I després hi ha una faceta que ens porta a la contrària en aquest sentit, és que des de la part dels músics segurament és el millor moment de la història. Avui en dia totes les cobles han pujat moltíssim, moltíssim el nivell, és el moment de la història on més nivell hi ha com a instrumentista, a més és el moment on més gent jove hi ha dintre dels músics de cobla. Fa 40 anys es pensava que no hi hauria gent jove que seguís tocant aquests instruments, en canvi ara hi ha moltíssim nivell i molta gent jove, que això comporta també que, per exemple, hi hagi moltes cobles que facin coses una mica diferents del que seria el tema folclòric, no? O que avui en dia el fenomen aquest de la cobla, d'incorporar altres estètiques, digue-li Roger Mas o digue-li qualsevol altra cosa, sigui una cosa doncs que molt més fàcil precisament per això, perquè el nivell dels músics i les inquietuds d'aquesta gent jove que estan dins del món de les cobles fa que hi hagin aquestes altres sortides. Per tant, segurament la cobla té com un futur més assegurat ja com a entitat o com a grup musical propi, que no pas tant la faceta folklòrica en aquest sentit, però no m'atreviria a veure vaticinis perquè això és complicat.
Anava a dir-li, han de crear vostès el Despacito del gènere de les sardanes, però després estava pensant que ja va haver-hi una cobla que va versionar el Despacito mateix. Què en pensa vostè quan veu cobles, no vull dir-ne cap nom, però hi ha una cobla específica que es dedica a fer versions de traslladar el gènere de la sardana, bandes sonores o cançons d'aquesta de la música pop, que són èxits del pop i les porta al terreny de la sardana. Vostè com veu això, què en pensa? És d'aquests,
sí, home,
vostè és d'aquests puristes del gènere o ja li sembla bé?
No, no, bueno, jo diferencio, hi ha dues coses. Una és el que a mi em sembla, que per exemple és una cosa que des de Pep Ventura va ser l'iniciador de la sardana i el que feia era fer sardanes dels motius d'òperes famosos en aquella època. Vull dir que és una cosa que tota la història de la música, i en la sardana en concret, s'ha fet, eh? No, no, jo tinc dues vessants. Una és la que crec que qualsevol cosa que sumi en aquest món i que porti noves coses i que tot això està bé, eh? Per tant, no, en aquest sentit, a mi em sembla fantàstic que es faci, i bueno, si això serveix perquè els mitjans de comunicació en un moment determinat doncs es facin ressò, doncs, bueno, doncs mira, tot això que sumem a la causa, com si diguéssim. A nivell personal, doncs no és una cosa que me faci especial, que per mi no té gaire interès.
No es veu vostè no tocant la tenora al ritme de Star Wars, eh?
No, és que no sé, no, o sigui, és una singularitat i pot ser una cosa divertida, però no és una cosa que tingui un futur i, a més, musicalment no porta res. Jo ho veig com a músic, doncs no és una cosa que tingui gens d'interès, i segurament d'aquí 20 anys ningú parlarà del Despacito, sinó que parlarà segurament d'un compositor de categoria que va escriure una música com a l'època va fer Juli Garreta a Sant Feliu, doncs ara tot això. Són coses que no transcendeixen en el temps, que ajuden a sumar, a portar coses. A vegades també dius, mare meva, això sí que surt als mitjans de comunicació, i altres coses molt importants que es fan no surten, no? Però bueno, això també és lògic en el sistema de comunicació que avui tenim i tot això. Però ja et dic, sumar tot el que sumi benvingut, però a nivell d'interès musical, doncs zero.
Jordi Molina, intèrpret de tenora, compositor i comissari d'aquesta exposició a Viladesau, El príncep de la tenora, que es pot veure al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
i
molt bé.
I dir-vos que l'exposició està fins l'1 de maig, si algú, qualsevol que el vulgui escoltar, crec que li agradarà veure-la. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Tenim més notícies per explicar-vos en aquesta edició d'avui del Supermatí. Les arrels dels arbres estan dificultant les obres al passeig Rius i Taulet de Sant Feliu de Guíxols. Han obert camí per totes les bandes i han envaït espais estructurals que posen en perill l'estabilitat del mur, de les línies i dels conductes de subministrament de llum, aigua i gas. La intenció de trasplantar els arbres en altres espais del municipi és una intenció real i que us expliquem a través d'aquesta crònica de la Paula Boira.
Aquesta actuació requereix que els arbres siguin extrets amb les arrels, però la majoria tenen metres de llarg i gruixos, en alguns casos, de més de 40 centímetres. A més, les arrels s'han engastat en el mur de contenció i a la línia de mitja tensió que subministra l'electricitat de tota la zona, problema que es fa extensiu a les canalitzacions d'aigua i gas. Carles Motes, alcalde del municipi, ha declarat que la companyia ja fa dies que es va oposar a l'extracció dels arbres en les actuals condicions, ja que la línia passa a pocs centímetres de l'arbrat i suposa un perill evident, tant en la seguretat com en el subministrament.
Quan han tret l'asfalt i han començat a gratar una mica, tot és sorra de platja. No és terra compacta, sinó que és sorra que es desfà a les mans. I a més, ara tenim la dificultat de que en totes les canalitzacions de totes les instal·lacions tenim les arrels dels arbres, tant en llum com en gas com en aigua. En alguna de les parts hi ha hagut un desprendiment del mur i era per aquesta situació, no? El mur està ja inclinat cap a la platja, però a més estan totes les arrels entrades dintre de les peces del mur. Una de la part del mur ha caigut i l'empresa ho solventarà de cara a l'estiu, i en aquests moments estem en aquest punt. Vull dir, s'està fent tota la instal·lació d'aigua ara. I el que hem de mirar és que l'estabilitat del mur no pateixi.
En les properes setmanes s'ha de prendre una decisió, ja que es va costant el període previst pel trasplantament dels 15 arbres, encarregat a una empresa externa, i es vol salvaguardar la supervivència de la majoria. Malgrat tot, Motes destacava que ja es preveien que s'hi produirien alguns problemes i que s'aniran solucionant progressivament.
El ballet universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving.
hace pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océano.
La pegatina, búhos i Tacaban, Ramon Miravet, Pau Blanc, Medusa Vox, Carlos Selecta i Carles Pérez. I juntament amb aquest que està sonant de fons, que és en Dani Macaco, són els convidats a la primera edició del Festival Coordenades, que arriba a la Bisbal amb 12 hores de música. I volem parlar una mica sobre aquest festival amb el seu promotor, amb Bruno Oliver. Senyor Oliver, bon dia.
Bon dia.
Escolti, ens ha aparegut aquest festival com un bolet i no en sabíem de la seva existència. Com ha anat això, que es creï aquest nou festival a l'Empordà?
Bueno, sí, la veritat és que ha nascut així una miqueta a última hora per vosaltres, però ja fa temps que treballem juntament amb quatre socis més, amb tres socis més. Uh-huh. I, bueno, és una miqueta, la idea va sortir una miqueta de veure la manca que teníem de festival, diguéssim, aquí a l'Empordà una miqueta, i estem, i sobretot aquí a la Bisbal, perquè aquí a la Bisbal tenim un potencial de música bastant important. I, bueno, i vam decidir que per què la gent havia d'anar fora a buscar festivals quan aquí la gent portava la terra rica, tal com he comentat abans, s'havien de desplaçar si el tenien aquí al costat, el podien tenir aquí al costat. Uh-huh. I llavors vam decidir, pues, la idea va sortir una miqueta per aquí.
Escolti, amb què basen el cartell que han fet aquest any? D'on ha sortit la inspiració per fer aquest cartell determinat i no un altre?
Bueno, mira, teníem molt clar que, és evident, al ser la primera edició, el que primer de tot estàvem és buscant gent d'aquí, de Catalunya, teníem claríssim que els artistes que surten en el cartell són artistes amb molt de renom. Espera, ho sentiu bé?
Sí, perfecte.
Em sentiu bé?
Ara sí, millor encara.
Ah, vale. És que havia passat alguna cosa. Artistes amb molt de renom, i ens vam anar a buscar aquest cartell perquè, a veure, bàsicament, per exemple, la Macaco és un grup que està consolidat fa molt de temps, la pegatina és igual, naixem tots molt de baix i anar pujant de mica en mica. Pocos acaba de treure un CD extraordinari. Uh-huh. La pegatina està a punt de treure un CD extraordinari. Macaco treurà un CD en breu i ens tocarà alguns temes. I Tacaban, des que van treure el seu tema Temerario, que van pujar com l'espuma, i ara amb Explosiva tenen també un directe brutal. Ramon Miravet, ara el 30 de març segurament, o a Porai, no sé,
està a punt de treure disco també.
Està a punt de treure disco. I després, sobretot, van buscar gent d'aquí a la Bisbal, perquè el que també estàvem buscant és potenciar els nous artistes que tenim aquí a la Bisbal. I per això tenim dos escenaris, mentre un s'acaba un, l'altre tocaran, i tenim Medusa Vox. Uh-huh. Amb un directe d'indie rock pop brutal, que ja està donant molta volta a Espanya, ja que ja està començant a donar voltes a fora d'aquí a Catalunya. Uh-huh. I després Pau Blanc, que és un cantautor brutal, que té folk, música folk, amb música sàtira, que creiem que és increïble. Llavors havíem de tenir-los tots d'aquí. Uh-huh. Una miqueta aquest seria el resum del cartell.
On es farà aquest festival?
Aquest festival es farà a l'antic camp de futbol, que és, ara actualment és el pàrquing de la Bisbal.
Allà al passeig, tancarem,
Sí, agafem la part de, diguéssim, l'asfalt del pàrquing. Uh-huh. I es tancarà fins a arribar a agafar una part del passeig, i tindrem molts metres quadrats allà perquè la gent hi pugui estar. La zona de passeig serà la zona, diguéssim, una miqueta de descans, on hi haurà tot tema de food trucks i de zona chill-out per posar descansar una mica i anar a menjar una miqueta. I després tindrem tota la part, diguéssim, que és la part d'asfalt, que és el camp de futbol, antic camp de futbol, que allà hi haurà els dos escenaris, l'escenari principal i l'escenari secundari, on allà tindrem unes barres per poder la gent poder anar a veure, i, bueno, diverses barres, i ja està, bàsicament serà aquesta la zona. Les dues entrades del festival seran per les dues bandes, una banda del passeig, vinguin des del nucli del poble, i per l'altra per la gent que ve de fora, des de l'altre costat.
Les entrades ja són a la venda, es poden comprar a la web, a través del web del festival, que recordem la és festivalcoordenades.com. Escolti, vostè ha dit fa un moment, hem muntat aquest festival perquè creiem que faltava aquest festival. A Catalunya s'organitzen al llarg de l'any, si no recordo malament, segons dades de la Generalitat, 370 festivals de música al llarg de tot l'any.
Sí.
I vostè fa un moment m'ha dit que aquest festival feia falta i en una zona com l'Empordà. Per què?
Per què? Ostres, perquè creiem que aquí a l'Empordà aquest tipus de festival, musicalment parlant, no el tenim.
Home, el cartell és veritat que és, permeti'm la redundància, però és molt festivalero.
Molt. Molt festivalero. I per això mateix tenim, sí que tenim altres festivals amb una connotació, musical diferent, però aquest tipus de música aquí a l'Empordà no el tenim, no hi és. El més lluny crec que està, el que està més a prop crec que hem d'anar uns quants quilòmetres. Llavors, i creiem que estem al cor del Baix Empordà, i aquí al Baix Empordà aquest tipus de música també el volem oferir, i hi havia una demanda real, perquè nosaltres també estem ficats en la història dels socis, una demanda real de la música, aquest tipus de música, i ostres, van dir, per què no? Si hi ha molta gent que està demanant això, no que estigui més demanant a nosaltres, perquè no, ningú sabia encara que ho faríem, però ens vam adonar això, i que, ostres, aquí hem d'agafar el cotxe per anar a altres llocs. Coi, per què no ho podem fer aquí? A més, el cor del Baix Empordà, és que es faltava això, jo crec que faltava això, i per això l'hem fet.
Doncs, senyor Oliver, les entrades, dèiem, ja són a la venda a través del web Festival Coordenades, i hi han 1.000 primeres entrades a un preu de 25 euros, i a partir que s'acabin aquestes 1.000, quin preu tindran?
A partir que s'acabin aquestes 1.000, tindran un preu de 31 euros, i l'últim mes estaran a 36, pugen dos vegades, diguéssim. Ara el que passa és que ja, ara tenim, s'estan les 1.000 primeres 25, tot i que ja se n'han venut 500, ara ja m'imagino que ja se n'han venut més, vull dir, perquè ja queda bastant poquet. I en breu en traurem físiques, per tant, a través d'online, a través d'internet, ja encara n'hi haurà menys per poder comprar.
Ja.
Per això que la gent s'espavili, perquè...
Sí, sí, exacte.
Perquè estem allà. Sí, era festivalcoordenades.com i es van anar a través de Core Tickets i allà ho trobaran tot.
Molt bé. Doncs, senyor Oliver, escolti, per cert, l'any que ve, aquest any el cartell hi tenen en Carles Pérez de Ràdio Flashback, l'any que ve hi ha d'haver-hi aquí almenys en Marc Lapés de Ràdio Capital també, eh?
Vale, perfecte, ho tindrem en compte,
Escolti,
aquest any hem anat una mica
No passa res, si ens en fem el càrrec, nosaltres som una formiga i ells són un os, però escolti, nosaltres l'any que ve hem de ser el Pau Blanc de les ràdios.
Perfecte, doncs ho tindrem en compte, ho apuntem amb vermell, subratllat i amb el que faci falta.
Que vagi molt bé, senyor Oliver, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
2 minuts per sobre de 3:45 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes. En
tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I tenim més notícies. L'Ajuntament de Palamós fa treballs de manteniment i millora de la sala noble a la Casa de la Vila per poder tirar endavant les tasques. Tècnics de l'àrea de patrimoni van retirar fa dies el quadre de grans dimensions La República dels Pescadors, de Josep Maria Sert, una obra coneguda com La Barca de Catalunya, Toni Selles.
Els treballs consisteixen en el pintat general de la sala i la millora de la instal·lació elèctrica i de climatització. La principal dificultat ha estat poder habilitar l'espai perquè els operaris de la brigada puguin treballar al sostre, que supera els 5 metres d'alçada. Per això van haver-hi de muntar una gran bastida. Es preveu que a finals de mes ja hagin acabat la feina. Mentrestant, el quadre de CERT l'han traslladat al distribuïdor del primer pis de la Casa de la Vila, on el guarden provisionalment embalat i protegit. Els tècnics municipals van comptar amb l'assessorament del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per moure el quadre amb garanties. La Sala Noble està situada en la part més antiga de l'edifici consistorial, que data de l'any 1906 i conserva bona part del seu disseny original. Fins a l'any 2006, aquest espai va acollir els plenaris del consistori i en l'actualitat s'utilitza per a recepcions i actes solemnes municipals, així com per als casaments civils.
I la Junta de Govern de l'Ajuntament de Begú, a proposta de l'àrea de serveis, ha acordat l'envelliment de dos giratoris del municipi amb productes agraris tradicionals. Marc Clapés.
La personalització de l'espai públic afecta la rotonda que s'ha construït a la intersecció entre la carretera de Begú a Estranyà i el vial d'Aigua Blava a Fornells i la ja existent que hi ha a la carretera de Palafrugell a Regencós davant del polígon industrial Riera d'Esclanyà. En ambdós giratoris es plantaran ceps complementats amb murs de pedra seca d'uns 75 centímetres d'alçada a tall de feixes agrícoles. El giratori d'Aigua Blava i Fornells es coronarà amb quatre alzines soreres, dues de les quals ja es van plantar fa unes setmanes, provenents del cementiri begurenc. Mentre el del polígon industrial es plantaran un parell d'oliveres. Les dues actuacions de guarniment de les rotondes han estat adjudicades a l'empresa Part 3000SL, que té fins a final de mes per presentar el projecte definitiu. Per poder executar les dues accions d'envelliment, l'Ajuntament compta amb una partida econòmica de 50.000 euros.
Gràcies, Marc. Saludem l'Alba Cabrera. Alba, bon dia.
Bon dia.
I anem a la informació esportiva i anem ràpids, a més, perquè ens fem salat. Els Senglars de Torroella han jugat aquest cap de setmana amb el Buc B, cué de primera catalana de rugbi, i han sumat una nova victòria que els manté a la part alta de la classificació, Alba.
Els Senglars es troben ara a la tercera posició i se situen de nou entre els quatre equips que aspiren als play-offs per l'ascens a la divisió d'honor catalana. Aquest cap de setmana han guanyat el Buc B en un partit intens que, tot i el resultat avoltat en favor dels locals, ha estat ben disputat amb un resultat final de 27-0. L'equip torroegenc ha pogut sumar 3 punts gràcies al punt per bonus ofensiu. Ara els Senglars tenen 27 punts i es troben a 3 punts dels segons classificats, els Carboners de Terrassa, i a 5 dels líders, els Espartans de Granollers. El proper diumenge 18 de març els Senglars jugaran a domicili contra els Sabadellencs, quarts classificats, 2 punts per sota els torroegencs. Tanmateix, l'equip sub-14 dels Senglars també ha guanyat el seu partit davant els Taurons de Badalona per 41-31. La contra ha estat l'equip sub-18 dels torroegencs, que va jugar contra el Sant Cugat i va caure per 5-53.
Gràcies, Alba Cabrera. I de l'Alba Cabrera a l'Alba Elegida. Alba, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada, notícia que hem sabut al llarg d'aquesta nit, i és que ha mort Stephen Hawking, que era l'home que volia comprendre una mica tot l'univers. Hi ha commoció al Regne Unit per la mort de la matinada d'aquest dimecres del científic mundialment famós Stephen Hawking, als 66 anys, segons ha anunciat la seva família. El decés ha tingut lloc a la seva residència de Cambridge. Era considerat el gran deixeble d'Einstein. El físic va aconseguir la rellevància global no només pels seus treballs sobre els forats negres i la relativitat, sinó per llibres de divulgació com La breu història del temps, que des que es va publicar l'any 1998 es va convertir en un best-seller absolut. El seu exemple i el seu sentit de l'humor, així com la postració a una cadira de rodes, van definir una personalitat que plora tothom a les illes a hores d'ara i que es va convertir en l'exemple de superació davant l'adversitat. I ho vam saber ahir al migdia. El Tribunal Europeu dels Drets Humans no veu incitació a l'odi en la crema de fotos del rei a Girona per part de dos joves l'any 2007. Estrasburg considera que l'acte està emparat per la llibertat d'expressió i obliga Espanya a indemnitzar els nois, Alba.
Així, el Tribunal Europeu dona la raó als demandants que van al·legar que la sentència espanyola que els declarava culpables d'insultar la corona era una ingerència injustificada en el seu dret a la llibertat d'expressió recollit per l'article 10 del Conveni Europeu dels Drets Humans. El Tribunal considera que la condemna imposada no va ser proporcionada ni necessària en una societat democràtica i obliga Espanya a tornar als joves la quantitat corresponent a les multes, 2.700 euros cadascú, i 9.000 euros a tots dos.
Marta Rovira insta Junts per Catalunya a proposar aquesta setmana un candidat per la investidura efectiva. La secretària general d'Esquerra garanteix que el nom no serà un obstacle.
La Junta Electoral, aquest cop, sabent que hi havia gent mediàtica, gent que tenia accés a
xarxes i a gent que tenia accés a ràdio, premsa, televisió en general, va fer un comunicat a tots els candidats explicant què es podia fer i què no es podia fer. I en un d'aquests punts explicava explícitament tertúlies polítiques. Aleshores, aplicant el reglament i també seguint reclamacions de socis i d'altres candidats que havien vist això, la Junta Electoral ha decidit excloure l'Antonio Baños.
Tant durant la presentació de cada candidat com durant el torn de preguntes posterior, hi ha hagut intervencions que han criticat la decisió de la Junta Electoral fins al punt que alguna intervenció ha demanat que s'aturi la votació telemàtica que va començar ahir fins que es resolgui la qüestió.
Aquesta crònica feia referència a la polèmica que ha sorgit a la ANC per l'exclusió d'Antonio Baños a les eleccions al secretariat nacional. Diversos candidats critiquen la mesura mentre que la Junta Electoral afirma que tots sabien que no podien participar en tertúlies polítiques. Per tant, crònica que us dèiem sobre aquesta exclusió de la candidatura d'Antonio Baños. I ara sí, Marta Rovira insta Junts per Catalunya a proposar aquesta setmana un candidat per una investidura efectiva.
La resposta és que sí, que som dimarts i que per tant queda molta setmana per davant com per tenir la proposta definitiva de Junts per Catalunya per aquesta investidura efectiva. Nosaltres el que tenim acordat amb Junts per Catalunya és que hi ha d'haver una investidura efectiva i un govern efectiu tan ràpid com sigui possible, i estem esperançats perquè tenim aquest acord. Per tant, entenem que en el marc d'aquesta setmana hauríem d'acabar de tenir tota la informació i totes les propostes sobre la taula per poder conformar un govern tan aviat com sigui possible.
Rovira ha remarcat que estan esperançats amb l'acord amb Junts per Catalunya i ha garantit que no especularan sobre el candidat per a la investidura. Ha assegurat que per Esquerra Republicana el nom no serà un obstacle i ha afegit que en tot cas és Junts per Catalunya qui li toca fer aquesta proposta.
Gràcies, Alba. 5:09, anem a l'agenda. I avui dimecres fem un repàs d'algunes de les activitats més destacades que tindran lloc aquest cap de setmana al Baix Empordà, i comencem per Torroella de Montgrí, on el dissabte un any més torna la jornada de política internacional.
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acull la 12a jornada de política internacional, que en aquesta edició portarà per títol El planeta, equilibri o destrucció. Enguany es parlarà sobre el bon ús que fem dels recursos naturals i si les accions que s'estan portant a terme ajuden o no a solucionar el problema. Durant la jornada, que tindrà lloc el dissabte, podreu conèixer en quin punt estem i què es fa per millorar la sostenibilitat del territori, com també aprendre sobre la gestió política i empresarial per a la sostenibilitat a nivell global, de la mà d'especialistes i professionals de l'Empordà.
I més històries. El mateix dissabte a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, la companyia T de Teatre ens portarà Eva, en motiu del seu 25è aniversari.
T de Teatre celebra els 25 anys dalt de l'escenari amb una aventura molt especial. Eva, després d'abordar temes com la maternitat, el sexe, les crisis generacionals i la pràctica escènica, el dolor és el protagonista d'aquesta obra. El dolor pot prendre mil i unes formes, des de la física fins a l'espiritual. En aquesta obra ens ho expliquen les quatre protagonistes d'aquesta peça teatral en forma de comèdia dramàtica. Amb l'acrònim Eva es coneix l'escala visual analògica del dolor, una línia dividida.
I tot això us ho expliquem avui, que és 14 de març del 2018. El mateix dia que moria en un accident d'avió Félix Rodríguez de la Fuente.
Era un divulgador i naturalista que es va fer molt popular arran de la sèrie televisiva El hombre y la tierra, que emetia Televisió Espanyola. El 1957 es va graduar com a metge especialitzat en estomatologia i va exercir durant uns anys com a odontòleg, tot i que mai va acabar d'acceptar treballar més de mitja jornada per poder continuar diàriament la falconeria, on gràcies a això va poder treballar a la pel·lícula El Cid, de Charlton Heston, com a assessor, això sí. La seva gran oportunitat li va arribar quan els directius de Televisió Espanyola li van encarregar que es posés al capdavant d'un programa propi anomenat Fauna. A la dècada dels 70 va iniciar una sèrie de documentals que van tenir ressò internacional amb molt èxit del públic. Entre ells, Planeta Azul o el mencionat El Hombre y la Tierra, que estaria present fins l'any de la seva mort, el 1980. Va morir en estavellar-se l'avioneta en la que viatjava a Alaska, en plena temporada de rodatge de les curses de trineus tirats per a gossos.
I també tal dia com avui ressonava aquesta veu.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable
responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
Bé, això passava 3 dies abans, perquè el 14 de març el PSOE guanyava les eleccions generals a l'estat espanyol just 3 dies després dels atemptats de Madrid, on hi van morir 193 persones.
El diumenge 14 de març de 2004 van tenir lloc les eleccions generals a Espanya, que van estar marcades pels atemptats terroristes que van tenir lloc en diferents trens de Rodalies de Madrid i on van perdre la vida 193 persones. El PSOE, liderat per José Luis Rodríguez Zapatero, va vèncer per una distància de 4,9% al PP, que estava liderat per Mariano Rajoy, i agafava el relleu de José María Aznar, que n'era l'interior president. Una setmana abans dels atemptats, els sondejos donaven la victòria al PP, tot i que n'hi deuen tros en majoria absoluta, com va passar el 2000. L'ombra dels atemptats va estar present i moltíssimes persones es van concentrar al carrer per mostrar la seva disconformitat amb la política informativa del Ministeri d'Interior, i sobretot amb Ángela Seves, sobre l'autoria dels atemptats, que apuntaven com a principal sospitosa a la banda terrorista ETA, tot i que hi havia una altra línia d'investigació oberta i que apuntava més força cap al terrorisme islamista. Finalment, el PSOE va obtenir 164 escons, el PP 148, Convergència 10 i Esquerra Republicana 8.
I ens queda temps pel temps, Martí Saqué.
Avui ens espera un dia amb predomini de l'ambient assolellat i unes temperatures agradables, entre els 5 i els 20 graus. Serà a partir de la tarda que començarà a aparèixer nuvolositat d'oest cap a est i no descartem algun ruixat. Dijous serà un dia amb més nuvolositat i divendres esperem de nou algun ruixat de tarda.
Tornem demà a les 8. Adéu-siau.